Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. El govern espanyol ha liquidat una de les mesures estrella del nou desplegament de la hisenda catalana. La Generalitat havia centralitzat el pagament dels impostos de tot el sector públic català, però l'Estat creu que això va més enllà del marc autonòmic. Per deixar sense efecte aquestes atribucions, aquest cop el govern espanyol ha fet servir el que li permet l'article 155 de la Constitució. La decisió l'ha anunciada aquest migdia el portaveu de l'executiu de Mariano Rajoy, Íñigo Méndez de Vigo, després del Consell de Ministres. Carles Puigdemont, d'altra banda, ha presentat una denúncia per delicte d'odi contra el vídeo del tanc militar. En aquest audiovisual es veuen dos homes, que són civils, al damunt d'un tanc en moviment i es pot sentir les paraules «Donarem una sorpresa a Puigdemont, 70 tones de pur amor i pura democràcia». Són amenaces contra el president destituït pel 155 i també contra Pablo Iglesias, líder de Podem. En crònica de campanya, Miquel Iceta ha dit avui que la proposta sobre indults als independentistes condemnats va ser prematura i aquí ha de quedar. Això sí, ha aclarit que ell el que vol és promoure la reconciliació entre els catalans. Finalment, són 5 les persones mortes en l'accident d'ahir al vespre en un pas a nivell entre un autocar i un tren a prop de Perpinyà. Tot apunta que el sinistre a Millars, concretament al Rosselló, va ser un error humà de la conductora del vehicle. I la Generalitat haurà de pagar més de 3 milions d'euros a les llars d'infants municipals. 36 municipis havien presentat recurs i ja han sortit les dues primeres sentències que els donen la raó per protegir els drets de les famílies amb infants que van a escola bressol. I acabem recordant que el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs del govern espanyol contra la Llei Catalana de Comerç, Serveis i Fires i ha suspès cautelarment aquesta norma durant almenys 5 mesos. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel. Us deixem amb una nova edició del programa La Veu dels Animals i la Natura.
Ràdio Estel.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el Santoral, les enquestes, els concursos... Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. facebook.com/radioestelbsn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, connectarem amb tu.
Teresa Forcades et convida a escoltar la literatura sense filtres. Els dimecres a les 11 de la nit, pàgines que m'han corprès. Llegir, escoltar i deixar-se inspirar pels textos en si mateixos per desvetllar-ne l'autor i l'obra al final del programa. Pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades, els dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Estel. Envia les teves propostes a paginesquemhancorprès@radioestel.cat amb un màxim de 2 pàgines del llibre i un cop al mes Teresa Forcades en comentarà la seva tria. Pernil ibèric, delícies de salmó, melós de vedella, saquets de favetes i botifarra, bacallà a la crema... Sona bé, oi? Doncs imagina si ho tastes. I imagina més si ho fas al sopar de cap d'any del Club Més Amics. Serà el restaurant Pomerada del Passeig de Gràcia de Barcelona. 65 euros per socis, 75 pels no socis. Vine a assaborir el teu cap d'any amb el Club Més Amics. Informació i reserves al 93 409 27 70 i a info@clubmes.cat. Passa el teu cap d'any amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. La Sagrada Família il·lumina el pessebre. Aquestes festes, vine a viure el Nadal a la Sagrada Família. Els dies 20, 21, 22 i 23 de desembre, a partir de les 7 de la tarda, gaudeix d'una representació de llum amb música i locució a la façana del Naixement, carrer Marina. Acte gratuït obert a tothom. Viu el Nadal a la Sagrada Família.
Ràdio Estel.
la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Benvinguts a la veu dels animals i la natura. Tot seguit us fem un avanç del programa d'avui. Començarem amb un repàs de les notícies més destacades d'aquesta setmana. Sabies que? Us explicarem en el Sabies que el nombre d'arbres al planeta està disminuint. A l'entrevista avui hem convidat el Carles Oliver, col·laborador de l'Institut Català d'Ornitologia, amb qui parlarem d'ocells. Ens acompanyaran, com és habitual, la Carme Méndez i el Manel Casas. Els espais musicals del Manel Casas ens amenitzaran el programa. La Galeria dels Famosos i Solidaris amb els Animals i la Natura, una nova secció on coneixerem la implicació de diferents personatges en la causa animalista i ecologista. Un nou consell de com prevenir accidents en els nostres animals de companyia. I per acabar, un fragment de l'encíclica Laudat Si, del Papa Francesc. I amb les veus de qui us parlen, Blanca Aranyó, Francina Ballester i Jordi Gispert, i el control tècnic, Mario Ramírez. Fem un breu repàs d'algunes notícies. Els ossos polars, camí de desaparèixer. El vídeo d'un os polar famèlic i agonitzant en un tros de terra sense gel s'ha convertit en tot un símbol de la lluita contra l'escalfament del planeta i les devastadores conseqüències que s'estan patint. Les esfereïdores imatges que s'han tornat virals van ser captades a l'illa de Baffin, a Canadà, pel fotògraf Paul Nicklin. El fotògraf va explicar que no volia que l'animal morís en va, per això va decidir gravar amb l'equip de cineastes que l'acompanyaven aquestes dures escenes. Nicklin va assenyalar que quan els científics diuen que els ossos s'estan extingint, vol significar que la gent s'adoni del que això suposa que els ossos moriran aviat de fam. Una nova cimera sobre el canvi climàtic. La cimera One Planet, un planeta, convocada pel president francès Emmanuel Macron, l'ONU i el grup del Banc Mundial, s'ha celebrat aquesta setmana a París per haver estat la seu de la conferència de les parts COP21 l'any 2015. En l'esdeveniment hi han participat més de 100 estats, organitzacions internacionals, institucions financeres, bancs internacionals i regionals, administracions locals i representants de la societat civil, amb l'objectiu de reforçar el compromís mundial amb la lluita contra el canvi climàtic i amb l'Acord de París. S'han abordat iniciatives vinculades al finançament climàtic, és a dir, la transferència de recursos dels països desenvolupats als països en desenvolupament, per la gestió de projectes i actuacions en els àmbits d'adaptació i de lluita contra el canvi climàtic. I com a continuació d'això, el Banc Mundial ha anunciat que a partir del 2019 deixarà de finançar l'exploració i explotació de petroli i gas. Un total de 225 fons d'inversió de tot el món han llançat una iniciativa conjunta, sense precedents, per pressionar de forma directa i indirecta a 100 de les companyies més contaminants perquè redueixin les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle i avancin cap a la transició d'energies renovables. Aquests fons d'inversió es comprometen a treballar amb les empreses que garanteixin que actuaran per minimitzar els riscos del canvi climàtic i a maximitzar les oportunitats que presenta la transició energètica. I el Congrés reconeix que els animals de companyia són éssers vius. El Congrés de Diputats espanyol ha admès a tràmit una proposició de llei per canviar el règim jurídic dels animals de companyia en el Codi Civil, amb l'objectiu que deixin de ser considerats béns immobles susceptibles de formar part d'herències, embargaments o tracte de divorci. Segons el text, els animals de companyia tindran estatus jurídic d'éssers vius dotats de sensibilitat. Els grups de l'oposició, tot i havent votat a favor, coincideixen que aquesta llei es queda curta. i que ha de ser més exigent en molts aspectes. Per exemple, la creació d'una base de dades de posseïdors d'animals de companyia, on s'inclogui un registre dels seus maltractadors que permeti la seva inhabilitació en l'exercici de professió, ofici, comerç o tinença d'animals, l'elaboració d'una llei marc estatal de protecció animal, el reconeixement de la tasca que fan les protectores i refugis, més campanyes de sensibilització i de conscienciació a la ciutadania per fomentar una tinença responsable, baixar l'IVA veterinari del 21 al 10% o eliminar la categoria de bien d'interès cultural als espectacles taurins. Davant aquesta nova llei, marcada per unes decisions més administratives que animalistes, el debat sobre la defensa i la protecció dels animals continua més obert que mai.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Laura Almarcha, portaveu de Cetacea, associació que treballa per protegir, conservar i investigar la vida i els hàbitats marins al litoral català. Què podem fer per ajudar a conservar els cetacis als nostres mars?
A nivell particular, podem fer molt més del que pensem. Per exemple, podem reciclar i reutilitzar, que està molt bé, però l'essencial és reduir el nombre de residus que generem cada família, no? És a dir, evitar envasos innecessaris, aquests envasos de plàstic d'usar i tirar, escollir els productes més sostenibles a nivell mediambiental que trobem al mercat. També un altre punt molt important és no assistir als delfinaris ni empreses de delfinoteràpia o que ofereixin activitats de nedar amb dofins en recintes. Practicar turisme responsable, si fem albiraments de cetacis amb alguna empresa turística, assegurar-nos que respectin els animals, no banyar-nos amb cetacis, que a part que està prohibit, és que no ho hauríem de fer mai. No donar de menjar als animals i que no s'apropin perillosament als animals, no? Una altra forma d'ajudar-los seria reduir o eliminar el consum de peix. I si es consumeix, assegurar-nos que les tècniques de pesca per capturar aquests animals siguin les més sostenibles possibles. La mida que sigui l'adequada, no siguin massa petits i que el peix no estigui protegit o que estigui amb sèrio baixada a la seva població. Sempre que veiem alguna acció que va contra aquests animals, s'ha d'avisar, perquè els organismes competents s'han de fer càrrec de la situació. Si veiem un cetaci avarat a la platja, sigui viu o sigui mort, amb un comportament anormal també hauria de ser, trucarem al 112, que és el telèfon d'emergències de Catalunya. Recordem que els cetacis al Mediterrani són animals protegits.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de Laura Almarcha, portaveu de Cetacea, associació que treballa per protegir, conservar i investigar la vida i els hàbitats marins al litoral català. Disposeu de més informació a www.associacioscetacea.org o bé enviant un correu electrònic a info@associacioscetacea.org.
Sabies que des de l'inici de la civilització els arbres del nostre planeta s'han reduït un 46%? Segons unes dades publicades per la prestigiosa revista Nature en base a un últim recompte, en l'actualitat el nombre d'arbres en tot el planeta és de 3 bilions, equivalents a 422 arbres per habitant. Encara que aquesta xifra ens pugui semblar molt considerable, el cert és que cada any les activitats humanes fan desaparèixer 15.000 milions d'arbres. Aquesta destrucció només es veu compensada parcialment amb la reforestació i l'aparició natural de nous arbres, però amb un dèficit anual i constant de 5.000 milions. Actualment són les regions de Rússia, les regions subàrtiques i les de Nord-Amèrica on s'ubiquen les densitats més importants d'arbres, mentre que els boscos dels tròpics són els més extensos i on es concentren el 43% de tots els arbres del planeta. La península Ibèrica compta amb una mitjana de 245 arbres per persona. De continuar aquest ritme de destrucció massiva, el pronòstic seria que els arbres s'esgotarien en menys de 300 anys. Recordem que, com a consumidors, podem influir i hauríem de canviar tendències i afavorir la conservació del nostre planeta.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amigues, amics i animalons. Avui va de sensibilitat a mans del Sergio Blanco i l'Estíbaliz Uranga, que és germana de la Amaya Uranga, que era la veu dels Mocedades. Són dos bilbaïns que no tan sols van fer parella, sinó que es van casar i tingueren dues filles. Malauradament, el Sergi va morir l'any 2014 als 65 anys. Però als anys 90, quan es van retirar, ens han deixat amb la seva música un record esplèndid. La veu de l'Estíbaliz és una veu fina, delicada, és tan agradable, i ens recorda també la veu de la Maya Montero de l'Oreja de Van Gogh. Escolteu Cantinero de Cuba i País d'Ayer. A veure si recordeu aquesta música, de quina pel·lícula és i qui són els autors.
Solo bebe agua ardiente para olvidar.
És el moment de l'entrevista. Ens aturem avui per parlar amb en Carles Oliver. Carles, bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
El Carles és guia ornitològic, és col·laborador de l'Institut Ornitològic de Catalunya i fundador també de l'Agència de Turisme Ornitològic de Barcelona, Birding Point. De tot això volem parlar, parlem d'ocells. En primer lloc, benvingut, Carles.
Gràcies, moltes gràcies.
Benvingut, Carles.
Gràcies.
Hola, benvingut, Carles.
I per començar, per trencar el gel, diguem, explica'ns una mica des de quan vas començar aquesta activitat guiada, diguem-ne, no? Tu formes part d'aquest Institut Català d'Ornitologia, però arriba un punt que comences també per la teva banda, diguem-ne, doncs, a organitzar aquests tours, no?
Sí, doncs tot va començar una mica cap al 2010, que vam començar a pensar en la possibilitat d'oferir sortides guiades i tours guiats als estrangers que poguessin venir a Barcelona per tal de poder oferir-los i observar els ocells que viuen a Catalunya, no? I a partir d'aquí vam organitzar un seguit de tours per tota Catalunya i ja vam començar a oferir també tours en altres bandes, altres espais naturals d'Espanya, però també al Marroc i altres països.
Val. Amb quin objectiu comenceu això? Suposo que perquè veieu que, vaja, per interessar també una mica més en el món de l'ornitologia va gent que potser ve de fora, la mateixa gent d'aquí, o perquè era una activitat que mancava en aquell moment?
Sí, el nostre... Bé, bueno, quan vam fer l'empresa, el que vam veure és... Bé, bueno, simplement volíem donar sortida a l'interès que hi havia de gent ja iniciada en el món de l'ornitologia que volia viatjar i conèixer les aus d'arreu del continent europeu o d'altre... també en el cas dels americans que venen a Europa, doncs ensenyar-los les espècies que habiten aquí i que ells no troben als seus països. I d'altra banda també créixer, diguéssim, l'interès de l'ornitologia dins el propi territori català, dels dues vessants.
Tenim a l'estudi el Manel i la Carme, que no els hem dit res. Bona tarda.
Sí.
Bona tarda. Bona tarda, Jordi. I, bona... I benvingut.
Per una primer per educació.
Escolta'm, aleshores aquest deu ser un tipus de turisme... Per nosaltres, dins de l'ambient que nosaltres estem sempre fent publicitant i que ens interessa que la gent conegui, esplèndid, perquè deu ser un turisme
sí.
Correcte, interessat en la natura, interessat en els animals, o potser sí. Amb els animals no tant, sinó més amb la cosa de tipus ecologista, conservacionista...
Aviam, el perfil de client que nosaltres tenim són, aviam, persones de mitjana edat, d'un poder adquisitiu mitjà alt, d'un nivell d'estudis general alt, i llavors, molt obertament, la gent vol conèixer el que és el territori, valoritza molt el que és els espais naturals, el que és la fauna, el que és la flora, i valoritza molt el que és un bon estat de conservació de lo que són els ecosistemes. No? Per tant, és gent que ja té un perfil ecologista, eminentment, i dins de l'apartat ecologista, doncs diguéssim que valora molt el que és la fauna i la flora. Eh? Tenim gent que molta gent, òbviament, és molt aficionada als ocells, però també qualsevol altre tipus d'animal o de fauna salvatge i també domèstica, naturalment.
És important, perdona'm, dic que és important remarcar que en aquestes sortides no només es dona importància als ocells, sinó també es dona una mica d'èmfasi en la fauna, no?
En la fauna en general i el paisatge, perquè els ocells no són una cosa que estiguin, diguéssim, desvinculada del paisatge en el que viuen, sinó que, òbviament, per trobar els ocells propis d'un espai en concret, el que necessitem és tenir tot l'ecosistema ben preservat. Eh? O sigui, no som més que una peça més en el que seria el puzzle de l'ecosistema. No?
Explica'ns una mica més, per exemple, quants dies duren aquestes estades? Quin nombre de gent hi participa, els grups?
Bueno, això és variable.
Quina mitjana de personatges hi van?
Els tours, o la nostra concepció del que són els tours, volem crear tours bastant exclusius, des del punt de vista...
Abans vull perfeccionar-ho.
Sí, sí.
I aleshores, aquests ens que venen amb vosaltres, que estan interessats, es focalitzen només en un lloc o teniu com si diguéssim, un abast més ampli per dir, bueno, avui estarem amb aquests aiguamolls, demà anem al Delta, o el que sigui. Mm-hmm.
Això és molt personalitzat. Oferim dos tipus de producte. Un és un tour, diguéssim, estàndard, que el que fem moltes vegades és visitar un parell de dies al Pirineu, un parell de dies a les estepes de Lleida, la plana de Lleida, i també un parell de dies que pot ser un aiguamoll litoral, que pot ser Delta de l'Ebre, aiguamolls d'Empordà o algun altre aiguamoll. Això seria doncs, un tipus de tour estàndard que oferim i allà s'apunta la gent amb un màxim de 7 persones, val? Que és el que considerem, que és el grup, diguéssim, a partir del qual, si passéssim d'aquesta xifra, la qualitat del servei baixaria. No seria el gaudi que nosaltres considerem que s'ha d'obtenir d'aquest tipus d'activitat. I després tenim un altre tipus de clientela.
Perdona, i quants dies dura aquesta estada de baix?
Això poden ser 5-6 dies de durada. Val. Això seria un tour estàndard que nosaltres oferim en unes dates concretes. Més enllà d'això, moltes vegades els clients ens contacten amb una llista d'ocells ja al cap. Ells ja volen veure uns determinats ocells i llavors ens diuen, mira, nosaltres volem veure aquesta llista de 10 o 15 ocells, quants dies necessitaríem per veure'ls, quines zones visitaríem, en quins allotjaments, i llavors nosaltres, a partir d'aquí, els hi construïm un tour a mida.
I llavors... Això no deu ser fàcil, perquè, escolta, a vegades vas a veure l'ocell i l'ocell no surt.
Clar, això, bueno, sí, els nostres clients...
Natura és la natura.
Sí, natura és la natura i, clar, nosaltres... clar, òbviament, els nostres clients ja saben que això no és un zoo, no? Això va combar, no?
Això està bé.
Clar, llavors, sempre tens... Quan tu fas un planning d'aquestes característiques, sempre acostumes a tirar una miqueta més del temps del normalment necessari, perquè pot ser que pugis al Pirineu i plogui. O inevi, o faci molt de vent, i llavors no puguis explorar la zona que tenies pensat, o... i llavors sempre afegeixes una miqueta més de temps. Però sí que és veritat que, bueno, de vegades els ocells no apareixen. Val a dir que passa molt poc, però clar, si no estaríem en aquesta indústria, és molt exigent. Però, clar, tant sí que passa que d'aquella llista que ens poden passar, hem dit 10-15 espècies, en si pugui fallar... Una, dues, tres, cap.
I quin utillatge visual, vull dir, que si porten binocles o ja porten coses més especialitzades, o sí. Si faciliteu vosaltres, o...
Bueno, els nostres clients en aquest tipus de tour...
Sembla que estem aquí fent una mica de publicitat d'això, però no ho faig amb aquesta intenció, per favor.
Bueno, és una indústria prou desconeguda al nostre país i, per tant, ja està bé fer-li una miqueta de publicitat.
No, val la pena, eh?
Val la pena.
A mi no em sap greu.
Perquè és un d'aquests turismes amb valor afegit, no? Que ara està de moda dir-ho, doncs realment és veritat. Aquest és un tipus de turisme amb valor afegit. Els clients que venen ja venen amb binocles, això per descomptat, i moltes vegades venen amb un telescopi, amb un trípode, que realment pot gaudir...
I fotos? Vistes.
Fotos també, déu-n'hi-do. Equips molt bons, tot sovint, amb fotografia... D'altra gent que només ve observar, d'altra gent que només ve per la fotografia, una mica de tot. Sí, senyor.
Molt bé, Carles. Bueno, una mica has explicat això, no?, que garantiu que pugueu veure certs ocells. Però hi ha una pregunta que et vull fer, perquè me la qüestiono moltes vegades. I ho dic com a persona que fa molts anys que surt a la natura.
Sí.
I que suposo que compartirem tots. Veure ocells és una de les coses que, com deia el Manel, és bastant difícil, no? Llavors, normalment... Els que som profans, que no som ornitòlegs, doncs encara que mirem i mirem, jo crec que portem uns ulls que no són els correctes, dic una mirada, no?, per saber focalitzar la nostra mirada en aquell ocell, o d'això sentim cantar, mirem cap a un arbre, però a vegades no descobreixes absolutament res. I llavors, per motivar una miqueta els que no sabem, què podries dir... que es té que fer a les primeres sortides quan volem realment trobar ocells i començar a identificar-los, encara que no sigui acompanyat d'un especialista?
Bueno, això... una primera cosa que es podria dir a la gent en general és per buscar, per gaudir de fauna salvatge en general, no hi ha ocells, però en general, el primer que hem de desenvolupar és una cosa que una mica hem oblidat tots plegats, que és la paciència. Estem molt acostumats a la immediatesa. No?
Explica, llavors. La paciència, de què es tracta? Minuts? Hores?
Bueno, de vegades són minuts, de vegades són hores, però sí que és veritat que qualsevol persona, ara sortint d'aquí de l'estudi i passejant per qualsevol parc urbà d'una ciutat, doncs pot trobar diferents espècies d'ocell. Només cal seure, mirar l'entorn i fixar-se, doncs, per exemple, quan comença a agradar-te molt els ocells, comences a fixar-te molt en les antenes dels edificis.
Que... I es té que estar passiu, actiu, caminar, parar, perquè els ocells estan molt atents a qualsevol sorollet.
Sí, exacte.
A vegades el fet d'anar passejant, caminant, ja veus que alguna cosa...
Pots espantar, no?
Sí. Sempre és molt millor aturar-se, escoltar, fixar-se en els detalls. Nosaltres tenim una vista que està entrenada una miqueta per fixar-se en els colors, no? Doncs aprofitem això i simplement busquem contrastos de colors entre la fullaraca, en els arbres, busquem moviment, no? Els petits ocells que es mouen als arbres doncs fan un petit moviment, ens hi fixem. Simplement...
I què és el que no es té que fer?
Què és el que no es... fer soroll. És una d'aquelles coses que no...
Parlar
alt, cridar, córrer, moviments bruscos... Quan surts a la natura, generalment, doncs, no cal vestir-se de camuflatge, això és absolutament cert. O sigui, hi ha gent que de vegades... Bueno, sembla que vagis amb Rambo, no? Però...
Sí. No cal fer passos d'aquells així dissimulats, aquestes coses.
No, això, sí, que pots caminar normal i comportar-te com
una persona. I colors llampants?
Colors, això sí que és veritat, que hi ha determinats colors doncs, que criden molt l'atenció i que calia doncs, evitar, no? Doncs vestir-se amb una gamma de grisos, amb uns colors més o menys normals. Jo vaig amb texans, vull dir, tampoc no cal... I amb això, però clar, un color que sigui llampant, doncs això, si ens crida l'atenció a nosaltres, els ocells que tenen una agudesa visual millor que la nostra, encara els hi crida més l'atenció. Els hi pot posar alerta i els hi pot fer moure o marxar.
I els ocells callen quan senten sorolls, que són aliens o que els hi semblen?
Sí. Molts ocells callen i...
Sí, òbviament... no es mouen, però poden estar callats.
Poden estar callats o poden moure's. O moltes vegades com que hem de pensar, per exemple, el cant del rossinyol, no? Un cant molt potent... quan t'hi apropes un xic massa, quan trenques aquella línia invisible que ells consideren la seva línia,
de seguretat.
La seva àrea de seguretat, callen. a partir d'aquell moment, com que tu no l'estàs veient, tu no saps, no podràs dir mai si està allà o no està allà, si ha marxat o encara està allà.
Però, per exemple, els aiguamolls de l'Empordà, no? Uh-huh. Que és un lloc que hem freqüentat. Uh-huh. Doncs, clar, vas als aiguamolls i t'esperes allà a trobar, no sé, molts més ocells que en altres llocs. Uh-huh. I a vegades vas allà i només veus quatre ànecs. I no tens la percepció de que hi hagin totes aquelles espècies que veus en el tabló. Llavors, suposo que alguna cosa falla per part nostra, no ho sé. Tot i que te poses amb aquells miradors especials.
Sí, clar, és... Aviam, la natura té els seus ritmes, no? Té ritmes molt diferents als que nosaltres estem habituats. Llavors, aquells plafons d'informació que veiem en totes aquelles espècies, moltes vegades trobem que allà representen espècies que estan només a l'estiu, només a l'hivern o només en els moments de migració, primavera, tardor...
Que no està explicat normalment.
Bueno, hi ha uns colorets, tot sovint, si el plafó és mitjanament bo, que acostuma a passar, doncs les aus hivernants doncs, tenen algun tipus de rodoneta blava o alguna història blava que simbolitza que estan allà només a l'hivern. D'altres que estan en migració o que arriben a la primavera, doncs potser un vermell, un taronja. Després, exclusivament migrants, són acostumats a ser, moltes vegades es representen amb groc, i les que estan durant tot l'any, amb verd. Bueno, la cosa aniria així, més o menys. I llavors, què passa? Doncs que, bueno, anem allà, i clar, hi ha moltes variables, realment. Moltes vegades potser ens llevem, esmorzem, sortim al camp, anem a Aiguamolls d'Empordà, arribem a les 11 del matí.
A l'hora.
Clar, a les 11 del matí, si és primavera o...
Explica això dels horaris.
Clar, els horaris.
A les 12 deu ser encara pitjor.
A les 12 encara
pitjor. Ja és un fracàs.
Escolta, bueno, és molt d'intel·ligència col·lectiva o de percepció, no? Aviam, si nosaltres fem migdiada, doncs ells també la fan, no? Vull dir, o sigui, també hem de pensar que la fauna té els seus ritmes i es mou molt a primera del matí, es mou bastant a última de la tarda, llavors al migdia, sobretot a l'estiu, que fa aquella calor, si a nosaltres ens hi és incòmode de moure'ns, hem de pensar doncs, que la fauna també. Almenys ells no tenen fons a la seva disposició o caronades d'aigua que obrin. Llavors, clar, l'activitat a l'estiu o a partir del juny, maig, es concentra molt a primera del matí, última de la tarda.
L'aigua de la rosada.
L'aigua de la rosada, més activitat d'insectes, s'està més a gust. S'està més fresc, no?, en aquell moment, i llavors la fauna en general, els ocells en particular, es mouen molt en aquella franja horària. A partir de les 10 del matí, 11 del matí... Bueno, la cosa és...
I en un temps temperat, és a dir, que no sigui a l'estiu, que al migdia el sol és aclaparador, potser a la primavera surten més al migdia, no?
Sí, a la primavera hi ha... Aviam, això és variable, també depèn de l'altitud de la que parlem, però... Ah. A la primavera hi ha més activitat al llarg de tot el dia, perquè també depèn de quin tipus de dia hi fa. Si fa un dia una miqueta nuvolat, que no faci massa calor, doncs aquell dia tindrem activitat, o molta activitat, o tindrem una tendència que hi hagi molta activitat durant tot el dia. Però si fa un dia aquells que, bueno, saps, allò, les primeres calors de l'estiu...
Et vaig fer una pregunta estranya. Uh-huh. Als ocells els hi agrada que plogui?
Als ocells els agrada que plogui. Quina pregunta.
Difícil,
No hem fet mai cap enquesta.
A veure, si dic això és perquè hi ha...
Tenen més activitat.
Jo veig que els coloms, per exemple, quan plou, es posen contentíssims, s'estarrufen per allà, es van
esforçant
sobre l'aigua...
Clar, bueno, els ocells, en principi, si plou moderadament o plou poc o això que cauen quatre gotes, no els hi molesta pas. Val? I moltes vegades estàvem parlant fa un moment de la temperatura alta, clar, moltes vegades quan plou refresca. Llavors, si tenim un xàfec d'aquests tal, és refrescant i, per tant, a ells, igual que a nosaltres ens pot semblar que refresca, a ells encara més. I, per tant, moltes vegades, quan plou poc, fins i tot quan és a l'hivern, l'activitat de molts ocells no s'atura. No s'atura, ells continuen. De fet, un truc, un secret. Mm. Que estem aquí.
Que no se n'enterin.
Que no en sent ningú.
Els ocells que no se n'enterin.
Exacte. Doncs podríem dir que dies molt bons per sortir al camp a gaudir de fauna, i ocells en particular, és quan aquells dies que fa man de sortir perquè fa un dia rúfol, no sé què, i penses, ui, em quedo a casa. és el dia per sortir. Perquè molta gent es quedarà a casa, i això vol dir que no hi haurà ningú al camp.
Ah, això és...
I la fauna és molt igual, i potser més, i tot. I llavors, i potser, en el moment entre que penses de sortir i surts i arribes al lloc on te vols anar, ja fa bo, o mig bo, ha parat, i llavors hi ha molta activitat. I llavors aquests dies poden ser molt bons per gaudir dels ocells.
I què és el que no es té que fer quan un passeja? Ja no dic amb la intenció de veure o no veure ocells, però el que no es té que fer perquè és perjudicial per la fauna, però en aquest cas amb els ocells, perquè si no ja seria molt variable.
Coses perjudicials. Evitar molèsties. Evitar molèsties a fauna salvatge. Pot ser des de...
Les motos, per exemple.
El que dèiem, doncs... Clar, primer, respectar les limitacions d'ús que hi ha en els diferents espais naturals. O sigui, evitem tallar flors, no? Evitem remoure coses, no? Evitem...
Deixar deixalles,
quads, motos, tot això, doncs realment doncs, hem de seguir les limitacions. Clar, tots aquests sorolls molt forts tenen un impacte en el medi, no? Realment...
Quan crien més, no? Quan estan criant?
Durant tot l'any, però clar, el moment de niar és especialment delicat. Els gossos lligats, molt important, passa un espai natural amb el teu gos, perquè passegi i tal, ha d'anar lligat, perquè si no pot tenir un impacte molt negatiu, no? Sobretot quan parlem d'espais oberts i tal. No cridar, no sé, no caçar, coses d'aquestes.
Estem absolutament d'acord.
Completament d'acord.
Completament d'acord. De fet, estem fent una campanya perquè Collserola sigui declarada un espai sense cacera.
Perfecte.
I parlant de Collserola, sí, tens alguna cosa a dir de Collserola, eh?
Bueno, sí, aquest cap de setmana estic amb l'ICO, que l'ICO organitza un curs d'iniciació a ornitologia al Parc Natural de Collserola, i passarem tot el dissabte allà gaudint dels ocells i explicant, bueno, quatre pinzelladetes en què és el món de l'ornitologia i com gaudir-ne. Sí, sí. Tots convidats.
Digues,
no sé com anem de temps, però jo crec
malament,
que...
Malament, com sempre.
Hi ha una cosa que...
És que jo parlo molt.
Pot ser que els nostres oïdors ho sàpiguen. És l'Ajuntament de Barcelona, em sembla en col·laboració de l'ICO, que acaba de treure un llibre...
Ah, sí, un preciós llibre. Has col·laborat?
No es pot ignorar, aquest llibre.
Sí.
Preciós. Aleshores, quin abast té aquest llibre?
Es pot comprar a llibreries.
Sí, es pot comprar a llibreries.
Digues el títol una mica, perquè si hi ha alguna persona interessada... No sé si ho pot demanar també a l'Ajuntament.
És molt interessant, està molt ben fet.
És l'Atlas dels ocells nidificants a Barcelona. Crec que és el títol correcte.
Sí,
potser m'he equivocat amb el nombre, però...
Sí.
Derbi. Però, és un estudi, és el primer estudi que es fa, diguéssim, de la fauna nidificant a Barcelona, a la ciutat, al terme municipal de la ciutat.
Que agafa un tros de Collserola, també.
Que agafa un tros de Collserola i agafa tota la muntanya de Montjuïc. Sí. I agafa un tros prou interessant de Collserola, no? I aquí es pot veure realment la biodiversitat que hi ha a la ciutat de Barcelona.
És molta, eh?
És molta.
Amb ocells,
tot i ser una ciutat molt densa, hi ha molta biodiversitat.
Pot ser perquè tenim molts espais verds a Barcelona?
Pot ser... sí, tenim parcs, tenim la línia costanera, això fa molt, tenim el riu Besòs a tocar, tenim la influència de Collserola, i tenim Montjuïc, i tenim el parc dels Tres Turons, que no deixen de ser tres turons naturals, que feien, diguéssim, de... Bueno, corretja de transmissió entre el que serien els espais forestals de la serrada litoral cap a la plana de Barcelona. M'estic anant una mica.
No, parlant de Barcelona és interessant perquè, clar, sempre parlem de Collserola, no?, o de Montjuïc, com els dos espais verds més grans, però es pot organitzar una sortida per veure ocells. Ara parlaves al Carmel, al Turó de Barrovira, a la platja, al parc de la Ciutadella.
Al Llobregat.
El Llobregat. Parlant de la metropolitana, doncs tenim Collserola com el que seria el cor natural de la metropolitana, però també tenim doncs, aquests turons que deies, el Carmel, el Guinardó, tenim el Turó de Peira, tenim el riu Besòs amb tota la seva conca, tenim el delta del Llobregat, tenim Montjuïc, i després la línia costanera, que en ella mateixa també té un cert interès. I llavors això fa que tinguem una biodiversitat bastant variada, des d'espais, zones humides relativament ben conservades, fins als espais forestals, doncs, de bosc madur, no? En molts casos és fantàstic en aquest aspecte.
Vosaltres, perdona, organitzeu visites en aquests indrets, que no siguin Collserola o Montjuïc?
L'ICO.
L'ICO.
Sí, l'ICO fa un seguit de sortides per descobrir fauna i ocells, no només a Collserola, sinó també al Delta Llobregat i altres zones de Catalunya. O sigui, fa tot un seguit, té un programa, tot un seguit d'activitats, de sortides guiades.
Clar, ens estem centrant molt en la ciutat de Barcelona, però a les altres ciutats, també a Girona, podran veure ocells tot arreu, no?
De fet, val a dir que Barcelona, doncs clar, Barcelona no deixa de ser una ciutat increïblement densa. A Girona hi ha... I a Girona és una ciutat petita i Girona doncs, té molts ocells que nidifiquen dins de la ciutat o immediatament al voltant. Lleida és una ciutat que en ella mateixa té i al voltant té zones d'un increïble valor natural. I després tenim Tarragona, que també és una zona prou interessant, tot al voltant del Camp de Tarragona. Déu-n'hi-do.
Quantes espècies Catalunya acull d'autòctones, més o menys, si tens una idea, perquè és que si no entès malament, recordo que es va dir que Barcelona que és assombrós com a ciutat, que tinc un 60%, me'n sembla, acull de les espècies que hi ha d'ocells, parlo?
Nidificants.
Sí.
Sí. 60%?
No, t'estic dient que si no recordo possible, malament.
És probable. Ara no tindria exactament d'aquest percentatge.
No vol dir que sigui que tinguin més ocells, sinó que...
Clar. Sí, que com a mínim algunes espècies són presents. Aviam, a Catalunya tenim aproximadament al llarg de l'any, entre espècies que nidifiquen o espècies que passen l'hivern, que també és molt important, o les que empren el territori català en els seus desplaçaments entre l'hivern i l'estiu, doncs tindríem al voltant d'unes 330 espècies anuals que fan això. No?
Sí, és considerar,
Hi ha espècies molt habituals a espècies molt, 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 molt
escasses. Quina és l'espècie més fràgil actualment?
A Catalunya?
Sí.
Probablement l'espècie més fràgil
més
a Catalunya...
Vulnerable...
Més en perill d'extinció, parlaríem de la xurra, segurament. La xurra és una espècie lligada als ambients de conreu tradicional de la plana de Lleida, que està en regressió. Actualment la població nidificant estaria entre una i tres parelles, o entre 0 i 3 parelles a l'any, i la població total catalana deu estar al voltant dels 20 exemplars només. És un perill crític d'extinció.
Els ratpenats entren dins de la vostra guia, no?
No.
El ratpenat queda exclòs?
El ratpenat seria mamífer i llavors parlaríem d'un altre tema. Mm-hmm.
Carles, no ho hem dit, per acabar ja.
Sí.
La gent que vulgui fer aquestes sortides, evidentment, queda convidada, no? Però pot consultar a través del telèfon o web de l'Institut Català d'Ornitologia. Sí. I on més?
Doncs, el millor és adreçar-se directament a l'ICO. També té una oficina aquí al carrer Girona, i si no, mitjançant el web o també al Parc Natural de Collserola, adreçar-se directament a ells, que ells també tindran tota la informació necessària.
Doncs molt bé, Carles Oliver, un plaer. És guia ornitològic, col·laborador d'aquest Institut Català d'Ornitologia. Un plaer parlar amb tu.
Sí, moltíssimes gràcies.
Ha estat molt interessant.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies per venir.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
És un plaer escoltar aquestes cançons tan melòdiques que el Sergio i l'Estíbaliz ens ofereixen. Les dues veus, amb una preponderància indiscutible de l'Estíbaliz, conjunten perfectament amb el grup d'acompanyament dels músics i que li fan de coixí. Molt bona gravació feta a Londres i a Madrid que ens permet fruir de tota l'escalfor que ens dona aquest disc de vinil. Escolteu Amándote i Lluvia de Plata. Aquest track té una particularitat. L'Estíbaliz canta junt amb el grup Mocedades, perquè la seva germana, la Maya Uranga, acabava de deixar el grup Mocedades. A la propera, si Déu vol. Ah, perdoneu. La música de País d'Ayer, de la primera part, és Sound of Silence, de Simon i Garfunkel, i la pel·lícula El graduat.
Noches de mentira, mentiras de mujer, una historia confundida no puede ser. ¿Cómo fui tan descuidado?
Noches de tristeza, tristeza sin final. Me da vueltas la cabeza, no puedo más.
Sigo amándote, yo nunca te olvidé, sigo buscándote, perdóname otra vez. Yo sigo amándote, no quiero nada más que estar amándote, que vuelvas a confiar en mí.
Sin parar, casi me mata de...
galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís de Bill Travers i Virginia McKenna amb els animals i la natura. Bill Travers i Virginia McKenna, actors anglesos protagonistes de la guardonada pel·lícula Nascuda Lliure, Born Free, filmada l'any 1965 i que narra la història real d'amor i comprensió envers els lleons, on el personatge central era l'Elsa, una lleona nascuda a Kènia. Les experiències viscudes per aquest matrimoni d'actors durant els 10 mesos de rodatge amb els lleons van marcar un abans i un després en les seves vides, iniciant a partir de llavors un llarg recorregut com a compromesos activistes i defensors de la vida salvatge. Bill Travers, que tenia una carrera cinematogràfica consolidada i les portes de Hollywood obertes, va decidir emprendre una nova etapa com a documentalista per denunciar la captura i la captivitat dels animals salvatges i les seves negatives conseqüències. L'any 1991, la parella va fundar la Born Free Foundation, una entitat amb seu al Regne Unit per a la conservació i els drets dels animals. Virginia McKenna, per la seva dedicació als animals i a la natura, l'any 2004 va entrar a formar part de l'Ordre de l'Imperi Britànic. Tots dos actors van estar amb ONG ADA durant una visita a Barcelona. Aquest ha estat per avui la galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Com prevenir accidents en els nostres animals de companyia?
Els endolls i els cables elèctrics estan per tot arreu a les nostres llars i pels nostres gats i gossos es poden convertir en un joc entretingut, però amb uns resultats desafortunats.
Sí, perquè els voldran estirar i mossegar i això els hi pot comportar cremades per les descàrregues elèctriques, fins i tot l'electrocució. El nostre consell és que mantinguem els endolls i els cables elèctrics en bon estat i que els intentem amagar darrere dels mobles, dificultant així que els puguin trobar al seu abast.
Donada la magnitud dels canvis, ja no és possible trobar una resposta específica i independent per cada part del problema. És fonamental buscar solucions integrals que considerin les interaccions dels sistemes naturals entre ells i amb els sistemes socials. No hi ha dues crisis separades, una d'ambiental i una altra de social, sinó una sola i complexa crisi socioambiental. Les trajectòries per la solució requereixen una aproximació integral per combatre la pobresa, per retornar la dignitat als exclosos simultàniament per protegir la natura. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem, com sempre, el proper divendres de 8 a 9 del vespre a la veu dels animals i la natura.
Desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.